qualitat de l'Empordà.
I la millor música del món.
Escoltes Ràdio Capital.
Ràdio Capital.
Són les 8.
Són les 8 del matí. Bon dia des de Pals.
Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9. Supermatí amb en Miquel 40. Tot el que necessita.
Hem conegut la notícia que l'Hospital de Palamós, que recordem-ho és l'únic hospital de referència al Baix Empordà, no es pot ampliar en base als terrenys de l'antiga caserna de la Guàrdia Civil que té al davant. Segons explica, aquesta operació es feia a tres bandes: l'hospital, el cos armat i un promotor privat. Per tal de poder ampliar el centre sanitari, s'havia de treure la caserna que al seu torn s'havia de reconstruir en uns terrenys de Sant Joan, propietat de l'hospital, i que aquest cediria per tal que un promotor els urbanitzés. Doncs bé, ara sabem que aquest promotor privat ha fet números i afirma que no li surten i, per tant, l'operació fa aigües. I en aquest punt jo em pregunto algunes coses. Primera, l'Hospital de Palamós necessita aquesta ampliació? Perquè si la resposta és que sí, s'ha de treballar tant com es pugui en aquesta línia. En un moment donat es rumorejava, per cert, sobre el projecte de traslladar-lo a uns terrenys als afores de Palamós on fer-hi un hospital més gran i amb millor accés. Aquesta possibilitat és factible? Doncs, si és així, demà mateix ha d'aparèixer una plataforma encapçalada pel mateix hospital que ho reivindiqui. Segona, quan el projecte d'un promotor privat, i per tant amb voluntat de negoci, no és viable i això frena el desenvolupament d'una infraestructura pública com aquesta, s'ha de buscar una alternativa immediata i sense excuses. I aquí és on l'Ajuntament de Palamós hi tindria alguna cosa a dir. I tercera, la caserna de la Guàrdia Civil està construïda sobre uns terrenys que el franquisme va expropiar i el Ministeri de l'Interior es nega a retornar-los a l'Ajuntament perquè afirma que són seus. Per tant, motiu de més per retornar al poble allò que li va ser pres en el seu dia, perquè es tracta de millorar un hospital al capdavall. A veure si haurem de ser nosaltres els que acabem demanant los papeles i cridar un molt fort alto a la Guàrdia Civil. Són les 8 del matí i 2 minuts.
Supermatí amb en Miquel 40.
I amb en Martí Seguer, que com cada dia a aquesta hora ens porta la previsió del temps.
Bon dia. De nou avui tindrem un dia esplèndid amb cel serè i unes temperatures entre els 21 graus de màxima i els 4 de mínima. Hem de destacar el contrast tèrmic que tenim entre les hores amb sol i les que no. I de cara als propers dies encara no veiem cap canvi a la vista, així que fins al cap de setmana temps tranquil i assolellat.
Doncs vinga, temps tranquil i assolellat, que en aquest moment ens dona una temperatura positiva de 4 graus que trobem a Pals, a Sant Feliu, a Albons, a Monells, a Platja d'Aro, a Palafrugell o a la Bisbal. 4 graus positius, dèiem, en aquest dijous, avui és 16 de març del 2017. Comencem amb el repàs informatiu del dia. Repàs informatiu que, com cada dia, ens arriba de la mà d'Antoni Celles i la Sílvia Pedret.
Tot el que necessites per estar al dia al supermatí.
L'empresa que gestiona Vacamorta porta la Generalitat als tribunals i li reclama més de 40 milions d'euros d'indemnització, Toni.
Bon dia. L'empresa que gestionava l'abocador de Vacamorta al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura ha portat la Generalitat als tribunals. Li reclama més de 40 milions d'euros com a compensació per la clausura del dipòsit. L'empresa Recuperació de Pedreres S.L. ha complert les amenaces i ha acabat interposant un contenciós davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això després d'haver enviat cartes mes a mes al Departament de Territori, on recollia les pèrdues que li suposava no poder entrar deixalles al paratge.
Unes quantitats que oscil·laven entre els 350.000 i els 425.000 euros per mes. Recuperació de Pedreres S.L. hi afegia 35 milions i mig d'euros més per tots els danys i perjudicis causats. La Generalitat ja ha rebutjat indemnitzar l'empresa per via administrativa i menys quan el tancament de Vacamorta encara arrossega litigis judicials que estan oberts. Entre les incògnites que planen damunt l'abocador hi ha la de veure quin destí tenen els milions de tones de deixalles que romanen al subsol. Fa 2 anys que no s'aboquen deixalles al paratge de Vacamorta.
Agricultura mantindrà el guaret a 6 parcel·les d'arrossars del Baix Empordà per erradicar el focus de cargol poma.
El Departament d'Agricultura mantindrà el guaret a la parcel·la afectada pel focus de cargol poma de Palau-Sator i Fontanilles i a 5 més del voltant, amb l'objectiu d'erradicar definitivament aquesta espècie invasora de la zona arrossera de Pals. En total, es paralitzaran 6 parcel·les que sumen 13,6 hectàrees. Per compensar els agricultors, el govern els indemnitzarà amb 1.269 euros per hectàrea afectada. Aquesta xifra suposa un increment de 120 euros per hectàrea respecte del període anterior.
La Comissió Tècnica de Seguiment de la Lluita ha consensuat el pla de lluita per aquest 2017. L'objectiu de les mesures previstes al document, acordat amb el sector, és acabar definitivament amb el focus detectat el 2015. Amb aquesta actuació, i sempre que les prospeccions intensives ho confirmin durant la campanya, es donarà per erradicat el focus. Malgrat això, Agricultura alerta que les mesures de prevenció caldrà mantenir-les d'acord amb la normativa europea almenys durant 2 anys més. El departament va anunciar fa un any que donava per pràcticament erradicat el focus aparegut fa 2 anys, quan es van detectar 4 cargols adults i 27 postes.
I ho explicàvem al principi, Palamós haurà de buscar una alternativa per recuperar els terrenys de la caserna de la Guàrdia Civil que havien de servir per ampliar l'hospital.
Les parts implicades van firmar l'any 2010 un protocol per a la cessió dels terrenys de la caserna. L'acord preveia que, a canvi, la fundació propietària de l'hospital cedia uns terrenys de la seva propietat ubicats darrere la benzinera al sector de Sant Joan perquè s'hi construís una nova caserna i els habitatges per als guàrdies i les seves famílies. Però ara el promotor privat que havia de desenvolupar el projecte urbanístic s'ha fet enrere perquè no li surten els números.
L'Ajuntament buscarà una alternativa, tot i que l'Estat ja ha deixat clar que no cedirà gratuïtament els terrenys de la caserna perquè els considera patrimoni. Amb la decisió del promotor privat, el protocol firmat l'any 2010 queda sense efecte. La situació ha generat la reacció de la portaveu del PSC, Teresa Ferrés, que ocupava l'alcaldia quan es va firmar l'entesa. En el darrer ple municipal, Ferrés va acusar l'alcalde de fer-se enrere en l'acord signat, però Lluís Puig va insistir que els informes econòmics avalen la decisió del promotor que veu inviable l'operació urbanística.
Són les 8 del matí, 7 minuts. Begur enllesteix els preparatius per la primera fira dels municipis Xitàs Lou.
Begur acollirà del 24 al 26 de març la primera fira dels municipis que integren la xarxa de municipis per a la qualitat de vida Xitàs Lou, les anomenades ciutats lentes de l'Estat espanyol. Hi participen els 8 municipis que actualment formen part de la xarxa. La fira comptarà amb demostracions de les tradicions catalanes i dels pobles provinents d'altres comunitats autònomes. La mostra dels municipis de l'Estat estarà ubicada a la plaça Lluís Esteve i Cruanyes.
Coincidirà amb la celebració de l'Assemblea del Comitè de Coordinació Internacional de Xitàs Lou, que es farà durant aquests dies a Begur i Pals, i que comptarà amb una trentena d'alcaldes d'arreu del món. Entre les demostracions catalanes es preveuen sardanes, ball de gegants, trabucaires, habaneres i castellers, a més de visites guiades pel nucli urbà i les cases indianes. Segons l'alcalde de Begur, Joan Loureiro, es tracta de potenciar la marca de qualitat Xitàs Lou i difondre-la entre la població.
Precisament per rebre i per tenir tot aquests plegats, vam pensar que també per la ciutadania, per informar una mica de què és exactament aquest moviment de Xitàs Lou, perquè és sorprenent, diguem-ho així, que nosaltres tinguem precisament la presidència d'aquest moviment a Espanya i que els ciutadans no sàpiguen ben bé què és això.
El moviment de Xitàs Lou va iniciar-se a Itàlia l'any 1999 amb l'objectiu de combatre el frenètic ritme de vida actual, apostant per ciutats tranquil·les i de bon viure i contra l'estrès, i en pocs anys s'ha anat estenent pels 5 continents. Juntament amb Begur i Pals, la xarxa Xitàs Lou de l'Estat espanyol inclou actualment els municipis de Munguia, Lequeitio, Rubielos de Mora, Begues, Morella i Balmaseda.
Seguim, són les 8 del matí i 8 minuts. L'Institut Català d'Oncologia Girona compra 19 llits i 17 sofàs llit amb els més de 83.000 euros recollits en l'última cursa solidària Oncotrail.
L'Oncotrail, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l'agrupació excursionista Palafrugell, torna a donar resultats. La darrera edició va recaptar 83.890 euros que han permès a l'ICO Girona comprar els nous equipaments que faran més còmode l'estada als pacients i els seus acompanyants.
L'Onco Trail és una cursa solidària per equips amb un recorregut de 100 quilòmetres. Va començar el 2013 i des de llavors els beneficis han servit per finançar investigació i millorar el confort per a pacients amb càncer i els seus familiars. Per la propera edició d'Onco Trail ja hi ha tancades inscripcions en 164 equips i els organitzadors s'han fixat l'objectiu d'arribar als 175.
I acabem. Comencen amb molt de retard les obres de la nova rotonda de Llofriu.
Aquesta setmana han començat les obres de construcció d'una nova rotonda a la carretera C66 a Llofriu. La Generalitat hi inverteix uns 420.000 euros. El govern municipal de Palafrugell confia que la rotonda estarà en funcionament per Setmana Santa, com a mínim de forma provisional.
Les obres es van adjudicar fa mesos i havien de començar el desembre amb un termini previst d'uns 4 mesos. Ara l'Ajuntament apunta que la nova rotonda estarà enllestida a finals de maig o principis de juny. Tot i això, el govern de Palafrugell confia que per Setmana Santa els vehicles ja puguin utilitzar-la mitjançant una senyalització provisional i que els treballs no generin gaires problemes de trànsit.
Això és tot per ara. Tornem amb el resum de l'actualitat més pròxima quan faltin uns 5 minuts per les 9. Fins després.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Ara en passen 10 de les 8 del matí. I, com sempre, al Supermatí seguim caminant a través de l'actualitat del dia. Actualitat que, com cada dia, recull en Dani Cortés.
Matí, el programa que desperta l'Empordà.
I amb una bona notícia per obrir aquest repàs, els Països Baixos derroten el populisme i la xenofòbia, Dani.
Bon dia. L'actual primer ministre, Mark Rutte, ha quedat en primera posició, però lluny de la majoria necessària per governar. El polític d'ultradreta Geert Wilders ha quedat en segona posició, empatat amb els socialdemòcrates i els liberals d'esquerra. A més, els seus resultats són pitjors que els que havia aconseguit l'any 2010. Si l'actual primer ministre vol governar, haurà de pactar amb 3 o 4 partits, però ja ha dit que no governarà amb Wilders.
Són les 8 i 11, una informació que hem sabut aquesta matinada. La justícia paralitza el nou veto migratori de Donald Trump.
El jutge federal de Hawaii bloqueja a tots els Estats Units el nou decret migratori de Trump, hores abans que aquest entrés en vigor. El jutge diu que el veto es llança amb l'objectiu de desafavorir una religió en particular i això seria anticonstitucional.
Lluís García Luigi nega ser el cap de la trama pretòrica.
El principal acusat pel judici del cas Pretòria ha negat totes les imputacions que li fa la fiscalia. García està acusat d'intermediar de manera il·legal entre diverses empreses i alguns ajuntaments, sobretot el de Santa Coloma de Gramenet. És una trama de corrupció que hauria defraudat fins a 45 milions d'euros.
I seguim casa nostra, casa vostra, lliura al Parlament de Catalunya més de 100.000 signatures en favor d'acolliment als refugiats.
Reclamen una solució a la crisi migratòria que viu Europa i demanen a les institucions catalanes més implicació per a impulsar l'acolliment de refugiats.
Seguim, ara mateix són les 8 i 12 minuts. La família de l'agressor de Berga diu que el noi té un trastorn de conducta greu.
Segons expliquen, aquesta ja és l'enèsima causa judicial que acumula i els pares porten anys picant totes les portes sense que ningú els hagi donat una solució. La mare denuncia la situació que pateixen. Ja ho va fer el desembre a una carta al director que va enviar el diari El Periódico. Explicava que el seu fill va ser diagnosticat de TDAH quan tenia 10 anys i que els centres educatius no estan preparats per tractar nens amb trastorns. Això va fer que el seu fill acumulés càstigs i expedients disciplinaris, però mai es van prendre les mesures necessàries per fer front a la seva escolarització. Tot i això, assegura que no disculpa l'acció del seu fill. Mentrestant, els Mossos descarten que hi hagi qualsevol altre implicat directe en l'agressió.
L'Assemblea Nacional proposa proclamar la independència si s'impedeix el referèndum o se suspèn l'autonomia.
La proposta de ponència de l'Assemblea dibuixa diferents escenaris. El primer preveu l'aprovació de la llei de transitorietat jurídica i la convocatòria d'un referèndum amb pregunta binària i clara. I el segon dels escenaris preveu una ingerència per part del govern espanyol a les institucions catalanes abans que es pugui convocar el referèndum. En aquest escenari, l'ANC defensarà proclamar la independència.
I acabem, un detingut a Santa Coloma de Farners per finançar Estat Islàmic.
El detingut és germà d'un soldat mort en combat a Síria. La presència d'un membre de la família al conflicte hauria motivat que els tres germans s'organitzessin per recaptar fons i fer-los arribar a Síria. Els integrants d'aquesta trama formarien part d'una xarxa d'intermediaris que feien arribar diners a l'Estat Islàmic esquivant tots els organismes de control.
Gràcies, Dani Cortés. És gairebé un quart de nou del matí i falta pràcticament un minut per arribar-hi. I com sempre, recordeu que totes les notícies, tota la informació de proximitat que us hem explicat aquí, la podeu trobar ampliada a radiocapital.cat.
Tota l'actualitat de l'Empordà és a radiocapital.cat. Les notícies més pròximes, l'opinió dels experts, els sons i les imatges per saber tot el que t'envolta. Són a radiocapital.cat. Ràdio Capital és molt més a internet. Sempre que vulguis, radiocapital.cat.
La ràdio de l'Empordà.
8 i 14, anem a la cultura. O millor dit, anem a l'agenda cultural. La cultural lúdica i festiva que repassa, com cada dia aquí, el Supermatí, en David Parreño.
Supermatí.
Que l'Onja dedica aquesta setmana a la sardana, David.
Sí, i ho fa amb diferents actes al nou centre d'interès de la Biblioteca Pere Cané de Calonja, que està dedicat a la sardana i a la cobla. Avui, a les 7 del vespre, hi haurà una audició comentada sota el títol El Flabiol fora de la cobla, a càrrec de professors i alumnes de l'Escola de Música Adrià Sardó de Calonja. Demà a les 7 de la tarda es presenta el llibre Històries de música amb 60 relats sobre anècdotes del director i compositor de sardanes Antoni Mas.
Comencen les jornades d'educació i família a Palamós.
Avui té lloc la primera conferència del cicle d'aquest any amb el catedràtic Rafael Vizquerra. Impartirà una conferència sobre l'educació emocional a l'Auditori de la Gorga avui a les 9 del vespre. És la primera de les 3 conferències programades aquest mes.
I acabem, la nit de Sant Patrick se celebra a Sant Feliu.
La taverna Cas Romaguer de Sant Feliu celebra la nit de Sant Patrick amb la Puça Diatònica, aquest grup de la Bisbal de folk celta. Aquesta nit a partir de les 9.
Gràcies, David Parreño. És un quart i un minut de 9 del matí. Anem al comentari. Comentari que arriba avui de la mà de l'escriptora Rosa Regàs.
Són tants els problemes que té avui el nostre país i tants els motius d'indignació que tenim els ciutadans. Costa tant de mantenir la fe en la lluita per un món millor que cada un de nosaltres entén a la seva manera, que a vegades necessitem que descansi la ment i el seny deturi la protesta i deixi vagar la imaginació, l'experiència i la memòria sobre lo bonic que ens ofereix la vida. Sempre tan indiferent a la política, a la injustícia que domina els nostres dies. Això passa amb la primavera, que cada any l'esperem intentant pensar quin olor farà l'aire quan s'acosta o com serà quan arribi cap al 20 de març, ja tan proper. És quan les ciutats semblen trobar un camí més dolç i a la fresca del vespre, després dels primers dies de sol intens, ens asseiem a la terrassa entre els sorolls dels cotxes i les bocines impacients dels conductors. I sembla que ens apropem més al plaer, potser imaginari, d'una vida que hem deixat enrere, on els tràfecs i les feines amuntegades en desmesura no eren lo quotidià, sinó que ens envoltava lo festiu i el temps rodava amb placidesa. I caminem pel carrer amb la borrosa esperança que entre les fulles, tot just aparegudes en les branques dels arbres, grogues de tan tendres encara, s'hi amaga la solució a tanta mentida i tanta corrupció i injustícia, i que potser uns quants nous polítics que acaben de néixer els tontollarà un cop de seny i ja no creuran que el debat necessita de l'atac al contrari, ni que l'insult és l'únic camí de l'enteniment, ni que l'objectiu dels polítics sigui només obtenir el preu que sigui els vots que els mantinguin en el poder. I pels que vivim a la vora del mar, l'aroma de la primavera encara ens provoca més i acabem estant segurs de que tanta bellesa del mar i de la terra de l'Empordà on vivim per força ha d'encomanar-se als que ens governen i els que de debò ens manen amagats en les trampes que tan fàcilment fabrica en benefici propi el poder i el diner. Tot això i més passa quan s'acosta la primavera i reneix la nostra energia. Perquè si passi el que passi, les branques dels arbres s'omplen cada any d'aquest color verd que ens enamora. Potser també pot renéixer l'esperança en el cor de les persones que ja els sembla més fàcil rectificar i trobar un camí que agradi a tothom. Perquè la convivència amb l'amor, la professió, el benestar social, el debat i la companyia que podem fer-nos als ciutadans deu ser el bé suprem que cada primavera els déus concedeixen a la natura. I ben mirat, potser nosaltres també, si som capaços d'adonar-nos-en quan comença a bufar el vent fresquet de tramuntana.
El comentari d'avui de la mà de l'escriptora Rosa Regàs, al Supermatí de Ràdio Capital. I tenim a punt l'escriptor begurenc Miquel Martín per parlar de la seva última novel·la en uns segons.
Tota l'actualitat de l'Empordà és al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, estaràs més al dia de tot el que passa al teu voltant. El resum de les notícies més importants, comentaris d'opinió de personatges destacats de casa nostra, entrevistes amb els protagonistes de la notícia i el repàs a l'actualitat general perquè no te'n perdis cap detall. Tot el que necessites per estar al dia al Supermatí. De dilluns a divendres, de 8 a 9, a Ràdio Capital. I sempre que vulguis, a radiocapital.cat.
Miquel Martín, bon dia.
Hola, bon dia, com anem?
Com dèiem, en Miquel Martín és escriptor, acaba de treure una nova novel·la anomenada El riu encès. Volem parlar amb ell sobre aquest nou llibre, però abans en fem un avanç amb en David Parreño. David.
L'escriptor begurenc Miquel Martín publica una nova novel·la amb el títol El riu encès. Aquest relat intens transcorre per Girona i els pobles de la vall de Camprodon. Miquel Martín publica aquesta nova obra amb l'editorial El Cep i la Nansa.
D'entrada, Miquel, pel que he llegit, has trigat temps a acabar aquest riu encès.
Ostres, sí, ha sigut una novel·la complicada d'elaborar, perquè és una novel·la complexa pel que fa a l'estructura, i en un moment determinat em vaig quedar com bloquejat i no sabia com tirar endavant. I llavors el vaig deixar reposar uns mesos i vaig tornar, i per això ha sigut una mica, la gestació, diem, ha sigut una mica llarg, ha sigut un part una mica complicat, sí.
Per què dius que l'estructura és complexa? Està estructurada?
Sí, perquè el títol ja és molt explícit, això del riu, no?, del riu encès. Un riu té molt d'afluents, no?, recull moltes aigües de rieres i rierols, i la novel·la funciona una mica així, eh? Hi ha una història central, però hi ha moltes històries que van a parar en aquesta història central, i clar, totes aquestes històries havien de lligar, havien d'estar molt ben tramades, molt ben estructurades, i això, clar, no és fàcil, eh? És una novel·la de lectura molt àgil, això m'ho ha dit la gent que ja l'ha llegit, però, en canvi, des del punt de vista de l'escriptor que l'ha de fer, és una novel·la complexa. Però també he de dir que n'estic molt content, eh? Que ha valgut la pena totes aquests mal de caps i aquestes suors per tenir-la enllestida.
En una entrevista que t'he llegit, en un comentari, millor dit, que t'he llegit en un diari digital, un comentari fet per la Marta Rocafort, explica, deia precisament això, no?, que és una novel·la de lectura àgil, diu, me l'he acabat en menys de 7 dies. Bé, això és positiu en principi, eh?
Sí, home, i tant. Jo volia que fos la novel·la fos això, com un riu, com una cosa que va fluint, que tu entres a la història i et deixes arrossegar, com aquell que se deixa arrossegar riu avall. Tot i ser una història, o tres històries, vaja, molt dures, perquè són personatges que han perdut persones molt properes, un pare, una mare i un germà, jo volia, doncs, que la gent entrés en aquestes històries i s'hi veiés d'alguna manera reflectit, és a dir, que la nostra vida, la de tots, està feta de bons moments i de mals moments, i que quan tenim mals moments ens hi hem d'enfrontar, doncs, amb tota la serenor i tota la maduresa que siguem capaços. Una mica aquest és l'esperit que jo buscava en aquesta novel·la.
Bé, hem fet referència a les històries, però no hem explicat de què van les històries, sense fer spoilers. Quina és la trama o les trames d'aquest riu encès?
Sí, home. És complicat. Mira, el que sí puc explicar al lector és que hi ha dos espais molt clars. Una de les històries passa a Girona, Girona ciutat, per tant, la gent que conegui Girona disfrutarà molt llegint la novel·la. I una altra és Camprodon, tots els pobles al voltant de la vall de Camprodon, eh? Camprodon, Vilallonga, Llanars, etc. I llavors hi ha un personatge que perd el pare de petit, un altre personatge que la seva mare, doncs, es posa malalta i també és com si la perdés, no la té, i un altre és un personatge, doncs, que perd el seu germà. Són tres personatges de tres llocs diferents, de tres estrats socials diferents, és a dir, una família treballadora, una família de classe mitjana ben situada i una família molt rica. I llavors aquests personatges, per diferents qüestions, la seva desgràcia els acaba unint. Aquest seria una mica, sense explicar més detalls, l'argument de la novel·la, però el bonic és la manera com es troben. Això és el descobriment que fa el lector, d'aquest riu que va baixant aigues avall, i al final aquests personatges acaben coincidint, acaben confluint com els afluents que acaben confluint amb un riu.
Aquest és l'espoiler que no podem fer, eh? A mi em va fer gràcia, em va fer gràcia perquè justament aquest cap de setmana, després de 10 o 12 anys, vaig ser a Camprodon, i quan he llegit l'argument, M'ha fet gràcia imaginar-me els espais pels quals transcorre la novel·la. Pregunto, quin grau de coneixement necessita l'autor a l'hora d'escriure una novel·la que passa, com en aquest cas, en part a Camprodon? Quin grau de coneixement del territori necessites per poder-la ambientar allà?
Com tu saps i molta gent que ens escolta sap, jo he ambientat bona part dels meus contes i llegendes i relats a la zona que millor conec, que és la Costa Brava i l'Empordà, no? Que és el meu lloc d'origen, i llavors vaig pensar, doncs, que aquesta novel·la requeria un altre espai. Girona la conec molt bé perquè hi he viscut, hi he estudiat i per tant és una ciutat molt propera, i llavors la Vall de Camprodon jo no la coneixia o la coneixia molt superficialment. El que vaig fer és anar-hi forces dies, parlar amb la gent, fer fotografies, caminar pel territori i a partir d'aquí poder reconstruir aquells espais. A mi em sembla que és essencial això, anar als espais sobre els quals vols escriure, informar-te'n i sobretot parlar amb la gent, perquè la gent t'expliqui com és la vida allà, perquè si no pots cometre errors, doncs això, no? Que siguin poc, històries que siguin poc creïbles o que expliqui situacions que en aquell lloc no succeeixen. I jo vaig fer això, em vaig informar molt bé, sobretot a través del testimoni, de parlar amb gent del territori.
Escolta, deixa'm que salti un moment de tema i torni a Camprodon. I això que deies de la necessitat de parlar amb la gent, perquè jo vaig tenir la sensació aquest diumenge, a mi també m'agrada, jo sóc dels que s'enrotlla i s'enganxa a parlar amb tothom, i vaig tenir la sensació, una sensació que ja he tingut altres vegades a l'Empordà, quan parlava amb gent d'allà, que et parlen amb el recel del que et parla gairebé per obligació, perquè ets foraster i al capdavall Camprodon viu també en part de la gent que s'atura allà, que ve de les pistes d'esquí, etc. I les converses que tenia, no tenia la sensació aquesta de escolta, és un diumenge a la tarda, no m'atabalis, no em preguntis, que jo estic aquí, obro la botiga ben bé perquè vinguis, compres i te'n vagis.
Jo vaig tenir una sensació semblant a la que dius tu, perquè allà, que és a muntanya, com aquí, que som a mar, també estan molt orgullosos del seu territori i també, entre cometes, pateixen, no? El fet aquest del turisme, que de cop i volta se'ls omple el poble, no? I tenen la sensació que estan gairebé com ocupats, no? Però jo quan anava allà sempre els deia, escolta'm, jo vinc d'un poblet de l'Empordà, saps? I vinc a parlar amb vosaltres perquè estic fent un llibre i m'agradaria conèixer com vivíeu aquí i què feio, i etcètera, no? I llavors l'actitud ja era una altra després, saps? Yeah. Perquè a més hi havia molta connexió abans entre l'Empordà i la part aquesta del Ripollès i dels pobles.
Això ho desconeixia, explica-m'ho.
Sí, t'ho explico. Alguns pastors d'alta muntanya baixaven i posaven els ramats aquí a l'Empordà, i després els tornaven a pujar a muntanyes i feien una...
Vale.
Era la transhumància.
Sí.
I llavors hi havia molt bon rotllo, es veu, entre gent d'aquí, dels masos, doncs, aquí, de Pals, de Llofriu, de Begur, que llavors també n'hi havia, de Palafrugell, etcètera, i ara tot s'ha encarat cap al turisme, i llavors molta gent, això, de Camprodon, de Setcases, de tots aquells pobles, tenien relació i coneixien molta gent de l'Empordà. I llavors, si els expliques aquesta relació i els dius per què hi vas, ja et dic, l'actitud canvia totalment. Jo em vaig sentir molt ben tractat, i ara presento un llibre també a Camprodon el dia 16 d'abril i estan encantats de la vida i a mi em fa moltíssima il·lusió fer-ho allà.
Escolta, sobre aquesta actitud de la que parlàvem, fins a quin punt on està la frontera entre l'excés de zel i la comprensió cap a aquest tipus d'actituds?
A vegades pots entendre, no? aquest recel que dius tu i aquesta reserva perquè no ho sé, és molt difícil mantenir l'equilibri, ho saps bé tu, que també ets d'aquí, no?
Sí.
Vivim del turisme, ens agrada que ens visiti gent, però a vegades voldríem estar més tranquils, però sabem que és una font d'ingressos important. Llavors, l'equilibri és complicat, no? Voldries que la temporada, això ho he sentit moltes vegades, no? Tots voldríem que la temporada fos més repartida, no? Que no haguéssim de patir aquelles incomoditats del mes d'agost, que és una cosa horrorosa, no? I que poguéssim, doncs, tenir un turisme de més qualitat perquè no estigués tan concentrat i poguéssim oferir tots un millor servei, tant els que venen com nosaltres que estem aquí oferint aquests serveis. Però, esclar, ostres, això és complicat. El turisme ha arribat, jo crec que ha arribat un punt, el turisme que ha sortit de mare, com un riu. que també s'ha desbordat, on ha passat una mica això.
Jo no sé si comparteixes aquesta visió que ara et comentaré. Jo he sentit, especialment de l'estiu passat, crec que hi ha un salt important entre l'estiu passat i anys anteriors, o potser és perquè jo sóc de Pals i al final l'any passat, per exemple, hi ha un esdeveniment que és el White Summer, que ho va patar moltíssim, molt fort, però amb tot plegat, no només per aquest esdeveniment, però ja he sentit diverses vegades que el nostre territori s'està portaventuritzant en excés. No sé si comparteixes aquesta opinió.
Sí, en part sí. Jo tinc la sensació que hem convertit això en una mena de parc temàtic. I llavors hem explotat el territori de tal manera i l'hem convertit en un seguit de tòpics i ha perdut una mica la gràcia que tenia, no? Jo no sé si això és reconduïble. És que és molt complicat tot plegat, eh? Ja et dic, per la gent que viu directament d'això, escolta'm, és que és la seva font d'ingressos i els interessa que hi hagi gent i facin calaix, és que si no, no se'n surten, no? Però potser hauríem d'haver encarat el turisme d'una manera una mica més racional. No ho sé si som a temps.
Potser no hauríem hagut de permetre la desaparició, per exemple, de granges o camps, no?
Sí, no? Perquè sembla que vulguem... A vegades sembla que davant del turista, de les exigències del turista, cedim a gairebé tot, no? I dius, home, potser hi ha coses davant les quals no hem de cedir, no hem de perdre la nostra identitat, no hem de perdre les nostres característiques, no? No hem de permetre segons què. En tot cas, ha de ser el turista que s'ha d'adaptar. Quan jo vaig a un altre país o un altre territori, m'adapto al que hi ha. I si no m'agrada tant, doncs no hi tornaré, o hi tornaré menys, o intentaré això, simplement adaptar-me a les circumstàncies. I ahir sembla que per acontentar el turisme, un cert tipus de turisme, seríem capaços de qualsevol cosa, no?
Escolta, ho veus, no?, que estem semblant dos avis asseguts allà al pedrís de la plaça de Begur.
Sí,
anar comentant, anar veient passar la gent i anar comentant la jugada.
Escolta, Miquel, no voldríem descuidar-me de dir una cosa que per mi és molt important del llibre.
Sí, no, ara anava a tornar al llibre,
sí,
precisament.
Sí, t'ho dic, perquè és que ara el tinc a davant i la foto de la portada és espectacular, és preciosa, és una imatge molt, molt bonica. I vull dir que és una foto de Matías Carreras, un fotògraf jove de Begur, de la família Carreras, que és una són tots grans fotògrafs i allà ha seguit la tradició, i que estic molt content que hagi fet la foto ell, perquè de seguida que li vaig proposar va estar entusiasmat, es va llegir el llibre i se'n va anar un dia al capvespre, un dia, no, molts dies, a la desembocadura del Ter, i va fer unes fotos magnífiques. I
el llibre... Això anava a preguntar, és a la desembocadura allà a la platja de Pals, eh?
Sí, és per allà a la gola del Ter, és una imatge al capvespre amb el riu reflectit en una imatge doble, com un mirall, i a més té aquests tons encesos, aquests tons atronjats, que van molt bé amb la portada i amb l'essència del llibre. Per tant, vull dir que en Matías ha fet una feina fantàstica i que n'estic molt content, que li estic molt agraït.
Escolta, recordem-ho, la teva novel·la es diu El riu encès, per descomptat no és la primera, perquè ja tens una, ja fa més de 20 anys que escrius.
Sí, i que en pedra.
I el que jo voldria saber és com t'ha donat per escriure aquesta història sobre una novel·la d'aquest tipus?
Ostres, aquesta història va començar ja fa molt de temps, Bueno, ja ho dèiem al principi, que és una novel·la una mica complicada de fer. Jo sempre vaig tenir al cap, o tenia al cap des de fa molt de temps, que havia d'escriure alguna novel·la que passés a Girona, perquè jo m'estimo molt la ciutat. Jo sóc begurenc i empordanès, però un dels meus referents vitals també és Girona i Londres, perquè hi vaig viure molt de temps. I vaig escriure una novel·la ambientada a Londres i vaig pensar, doncs, què et queda ara? Queda Girona. Llavors vaig començar per la ciutat de Girona, però en un moment determinat la novel·la m'empenyia, diguem-ne així, els personatges tiraven cap a muntanya, perquè per mi la muntanya, com que jo sóc de mar, nosaltres quan mirem l'horitzó sempre veiem el mar, no? Veiem aquest espai net gairebé infinit, no? I a mi sempre m'ha sobtat, no és que m'hagi sobtat, és que m'acosta entendre, no? Quan estàs a muntanya me sento una mica com una sensació de claustrofòbia, no? Perquè estàs envoltat d'unes barreres, m'explico, i això per expressar una mica aquesta sensació de pèrdua i de tancament que senten els personatges de la meva novel·la, m'anava molt bé que tots tiressin cap a muntanya. I llavors, com que un dels territoris que tenim més a prop i més bonics és tota aquesta part de la vall de Camprodon, per això vaig decidir ambientar-ho allà. I la novel·la va anar creixent en aquest sentit.
Escolta, i quina és l'evolució com a escriptor d'en Miquel Martín, que va fer Hi ha morts que maten, fins a aquest punt, amb aquest riu encès? Què ha passat durant tot aquest temps?
han passat molts anys i moltes coses. Jo crec que hi ha una evolució molt, molt clara i molt marcada, que per altra banda és normal, perquè clar, jo tenia 20 i pocs anys quan vaig publicar Hi ha morts que maten, tot just començava, i per tant és una novel·la, un llibre d'això, de principiant, en el qual hi ha els errors típics del que comença, no? I com que jo entre novel·la i novel·la o entre llibre i llibre solen passar uns quants anys, no sóc un autor que publiqui molt seguit, doncs potser encara es veu més clara aquesta evolució. M'agradava, o m'agrada molt l'escrit que ha fet la Marta Rocafort en el Diari del Maresme, perquè deia que aquesta era la meva novel·la més madura, tant des del punt de vista literari com diguem-ne des del punt de vista vital, no? I estic molt d'acord, perquè clar, no escrius igual quan tens 20 anys o quan tens 30 o quan tens 40,
sí,
llargs, no? Com és el meu cas, i clar, tota aquesta experiència acumulada queda reflectida en el llibre, i em sembla que això és bo, perquè pots tractar temes molt peluts i molt complicats, com l'amor, com l'absència, com la malaltia, des d'una perspectiva molt, molt més rica, no?
Uh-huh.
I en aquest sentit, que estic molt content de la novel·la, sí.
El riu encès, recordem, és el títol de la novel·la que publica, de fet, acaba de sortir del forn, com aquell qui diu, i si no recordo malament, és aquest divendres que aneu a la Bisbal a presentar-la?
El divendres vinent, divendres 24.
Divendres 24, això, correcte. Que la presenteu allà a la Bisbal. Hi ha algun punt més on es pugui veure alguna presentació allò en directe d'aquest llibre per aquí a casa nostra?
El 24 al Teatre Mundial de la Bisbal, us ho he dit per ordre, el 7 d'abril la presentem a la Biblioteca Municipal de Begur, el 10 d'abril es presenta a la Llibreria 22 de Girona, el 16 d'abril a Camprodon, perquè aquesta
és la que et fa il·lusió, eh?
Ineludible, que totes no fan il·lusió, però aquesta especialment, perquè és un lloc que jo no hi hagués anat mai a presentar un llibre, si no fos perquè el llibre passa bona part allà.
Clar.
I després el 22 d'abril, el dia abans de Sant Jordi, a la Biblioteca de Palafrugell.
Escolta, quan jugues a casa et fa més cosa o què?
Sí, és molt especial, eh? Quan faig la presentació a Begur i també a Palafrugell, perquè també coneix molta gent a Palafrugell i part de la meva vida i les meves relacions i amics també són de Palafrugell, sempre és molt especial, perquè clar, de veure els amics, la família, i vaja, és a casa teva i és allò que te sents molt estimat, no? Quan vas a la biblioteca i veus que, no? que està ple, que hi ha molta gent i que tothom que està allà fent costat. Són moments molt especials, perquè clar, jo trec un llibre això, de tant en tant, per mi un llibre és una cosa molt seriosa, que porta molta feina a darrere, que m'ha portat molts mals de caps i que emocionalment et deixa molt buit, i clar, quan surt i el tens a les mans i el pots presentar i compartir amb la gent, ostres, és un moment molt bonic, molt bonic.
Miquel Martín, el riu encès, els que ens esteu escoltant, compreu-lo directament, ja faig jo el moment teletienda, costa 17 euros. Sí, home, sí. No, però això ja ho faig jo, perquè a mi no m'agrada que els convidats, quan tenen alguna cosa nova que acaben de treure, no m'agrada que siguin els que diguin, ah, no, compreu-lo. No, ja ho dic jo, que és la meva feina. Heu de comprar aquest llibre, que es diu El riu encès, que costa 17 euros en la seva edició en paper, que és la que mola, perquè la digital, vale, sí, però la que mola és tenir-la en paper, ara per ara, i per tant dèiem això, no? El riu encès, Miquel Martín, escolta, gràcies per atendre la nostra trucada i que hi hagi sort amb aquesta nova novel·la.
Moltes gràcies a vosaltres, fins aviat.
Adéu, que vagi molt bé, bon dia.
Adéu, bon dia.
Passen 7 minuts de 8:45 del matí.
Supermatí, el programa que desperta l'Empordà.
Obro els ulls, neix un dia nou. La foscor no em deixa veure res. Poso els peus damunt el terra fred. Sento els arbres que ploren després. I ballo una dansa de la soledat. Les pors m'abandonen a cada no pas. I el sol surt amb força per ir. És que és el
som molt fans de la Judit Nederman, especialment el clapés, que cada vegada que la veu se li giren els ulls de canto. Judit Nederman, el supermatí d'avui, avui precisament és com es diu aquesta cançó. Ignasi Arbat, bon dia. Ignasi?
No, hola, tenim... bon dia, què tal?
Ara sí, pensava que no et teníem. Que em sents bé?
Sí. Sí, de moment et sento bé, sí.
Vale. No, és que avui estem trucant l'Ignasi per una altra via i sembla que hi ha allò, el típico retardo, no?, aquesta cosa que queda també a la ràdio, d'un parla i l'altre triga ja segons en entrar. Ai, serà difícil això avui. Va, escolta, l'Ignasi Arbat és el director del Ningú no és perfecte i és el nostre expert en cinema i volíem parlar amb ell d'entrada sobre de què anirà el programa d'aquesta nit, Ignasi.
Doncs el programa d'avui, a banda de parlar de les estrenes, com cada setmana, us explicarem que Ridley Scott està preparant una nova pel·lícula de Gladiator, que diu que no caldria, però ell ha portat. A més, farem una xerrada sobre Kong, que l'Isla Calavera, que és la pel·lícula que està la setmana passada, i parlarem de Kong i tot això. Comentarem una mica les declaracions de Ben Affleck aquesta setmana, això de que encara s'ha ficat amb alcoholisme i que està en rehabilitació i tal, i acabarem recordant algunes de les sèries que s'han vist darrerament com últimes estrenes de Netflix, com per exemple Trollhunters o Santa Clarita Diet, que és una sèrie protagonitzada aquesta última per Drew Barrymore.
Val, això serà aquest vespre. Ignasi, jo ara penjaré la trucada i tornarem a trucar, sí, per la via convencional. Val. perquè em fa la sensació que això no acaba de funcionar del tot bé i res, dèiem, això serà aquest vespre al supermatí, el supermatí dic jo, serà aquest vespre en aquest cas a Ràdio Capital a partir de les 10 del vespre. L'Ignasi ens avançava ara fa un moment els continguts amb els que treballarem. Estem ara ja a punt de comunicar-nos amb l'Ignasi, ara sí?
Sí, jo perfecte.
Ara millor, home.
Sí, no?
Quin descans, tu.
Oh, això és que hi ha certs programes que no serveixen, per fer...
Sí. No, i a més et diuen, no, prova a fer-ho així amb l'Skype, amb el no sé què. Mira, aneu a la merda, que això no, no sona bé. Ara, el telèfon de tota la vida, no?
El clàssic, sí.
Exacte. Aquest...
Bueno, també escolta, falla, però no tant.
Val, escolta, perdona, de manera sintètica, podem repetir de què parlareu aquest vespre al Ningú?
Doncs mira, ràpidament, del més destacat, Kong, l'Isla Calavera, que és aquesta pel·lícula que es va estrenar la setmana passada sobre el King Kong. Farem una mica una anàlisi de tota aquesta pel·li, que en general ha estat bastant entretinguda. Parlem del Ben Affleck, que es veu que s'ha ficat a rehabilitació per problemes de l'alcohol. I comentarem sèries com Santa Clarita Diet, de la Drew Barrymore, o Trollhunter, que són una de les últimes novetats, aquesta última, una sèrie d'animació de Guillermo del Toro, que ens han arribat a través de Netflix.
Perfecte. Doncs això serà aquest vespre, com dèiem abans, a partir de les 10. I aquest cap de setmana, que comença com és habitual divendres, hi ha pel·lícules que s'estrenen.
Sí, senyor, hi ha pel·lícules que s'estrenen. I segurament la que ho patarà aquest cap de setmana és La Bella i la Bèstia.
Sí, no?
Que dius, sí, clarament serà la pel·lícula. Sempre que hi ha una cosa així una mica infantil que puguin anar pares i nens al mateix temps, és el que abarca més públic i sol ser el que sempre triomfa taquilla. I en aquest cas estem davant d'una d'aquestes adaptacions que està fent Disney últimament, que són traspassar en imatge real els personatges, les pel·lícules que fins ara havíem vist en dibuixos animats, no?
Cert.
Hem vist l'Alícia en el País de les Meravelles, Malèfica... La majoria d'elles, per mi, bastant poc destacables, Excepte el Llibre de la Selva, que sí que realment és una pel·li extraordinària. Però la resta, fluixeix una mica.
A mi em fa rabieta, això, ja t'ho diré.
Ja.
Trencar la màgia del dibuix animat per portar-ho al terreny de carn i ossos em sembla, primer, innecessari i, segon, d'una manca de creativitat enorme.
Sí, estic completament d'acord amb tu, però esclar, segurament els directors de Disney també diran el mateix, però diran, escolta, t'ensenyaran els números i diran, què hem de fer?
Ja, sí, està clar.
Però de totes maneres, ostres, el Llibre de la Selva és brutal. Vull dir, en aquest cas sí que és un encert, potser no cal que ho facin en totes, com estan fent, però selectivament algunes, bueno, no estaria malament, no?
Uh-huh.
Però sempre i quan trobis el director adequat i tot.
Molt bé, doncs La Bella i la Bèstia que ho petarà aquest cap de setmana, però...
Sí, tots sabem la història, no?
Sí, home.
No cal explicar gaire res més, una bella i una bèstia, i ja està.
No, home, ja sabem...
És la mateixa pel·lícula, l'únic amb actors. L'Emma Watson de Harry Potter, de protagonista.
Exacte. Escolta, què més tenim?
Llavors, una altra pel·lícula destacable aquest cap de setmana és Incerta Glòria, que sí, és la pel·lícula
dimecres.
De... Sí, sí, sí.
No, dimarts, perdó.
Es va fer la preestrena, no?
Sí, dimarts.
Bueno, l'has vista?
No, no l'he vista. No l'he vista perquè no. Havia d'anar a la preestrena, però no vaig arribar-hi a temps.
Uh-huh. Bé, recordem que és la nova pel·lícula d'Agustí Villaronga, després de Pa Negre, que es va parlar molt, molt d'aquella pel·lícula, que va tenir molt d'èxit, i aquesta va pel mateix camí. Més que res, perquè el Villaronga és un... Bueno, és un crac, és un dels cracs que tenim de directors per aquí.
Sí, i... perquè la producció és de l'Isona Passola i...
Sí, sí.
I, bueno, dir, al final l'han fet una sèrie de gent que té molta capacitat d'arribar a molts llocs i a una massa de públic molt important.
Sí, té tots els números per triomfar. A més, també ens pot recordar una mica en Pa Negre perquè està ambientada a la Guerra Civil Espanyola també, com ho estava al mar. De fet, aquesta serà la tercera pel·lícula de Villaronga ambientada a la Guerra Civil. I és una història no tant de conflicte bèl·lic, sinó com d'amor i engany, una mica. I està basada en un llibre que, va, atenció, això és difícil, 1.000 pàgines,
yeah,
de Josep Sala Vallès, que dius, ostres, com adaptes això? Home, o fas com Peter Jackson, que te munta una trilogia de 3 hores,
yeah,
cada pel·lícula, o comences a retallar una mica, no? Que és aquí el que ha fet el Villaronga, que ha retallat bastant, però bé.
De fet, el que he llegit por ahí és, si us heu llegit el llibre, no espereu veure el llibre en aquesta pel·lícula, i si no us heu llegit el llibre, llegiu-lo a part.
Sí, sí, completament d'acord, perquè és que jo crec que és impossible. Era 1.000 pàgines en una pel·lícula de 2 hores, que no pot ser, t'has de quedar només a la part central,
sí,
i
no?
Adaptar una cosa, ja sabem que els formats també són diferents.
Molt bé, què més tenim, Ignasi?
Per exemple, mira, abans que parlàvem de l'Emma Watson de Harry Potter, que protagonitzava La Bella i la Bèstia, doncs tenim el seu company de Harry Potter, o sigui, el Daniel Radcliffe, protagonitzant una altra pel·lícula que es diu Imperium. Atenció al Daniel Radcliffe, poca broma, perquè després de Harry Potter aquest senyor s'està fent una carrera que déu-n'hi-do. Si molts s'haguessin pensat, després de Harry Potter començarà a fer blockbusters i coses d'aquestes, no? No, tot el contrari, està començant, o sigui, s'ha dedicat a fer treballs en pel·lícules independents de pressupostos bastant petits i en papers molt arriscats per un actor del seu calibre. Tenim el Swiss Army Man, que es va estrenar a Sitges, que va guanyar el premi a Sitges, pel·lícula que per aquí no s'ha estrenat,
mm-hmm,
o sigui que sap greu, perquè és una pel·lícula que està molt bé.
Escolta, i tu... Bueno, acaba, que després et pregunto.
Val. I ara estrena Imperium, que és una pel·lícula que interpreta a un agent encobert de l'FBI en una organització supremacista blanca. Aleshores, clar, haurà d'aguantar-se, haurà de mossegar-se la llengua moltes vegades i fer coses que no li acabaran d'agradar per poder introduir-se en aquesta societat, en aquesta organització. Està basada en una història real, un agent de l'FBI, que llavors va escriure un llibre de tot això, i bé, l'acompanya també la Toni Collette en aquesta pel·lícula.
No, volia preguntar, deies que en Daniel Radcliffe, després de fer Harry Potter, no s'ha dedicat a fer blockbusters. Per què creus que hi ha artistes com ell que es dediquen, que es passen, diguem-ne, a l'altra banda?
Sí, suposo, perquè una mica de pensar, això ja ho he fet, ara tinc l'oportunitat de fer coses diferents i fer una carrera sorprenent, no? Veus, per exemple, l'Emma Watson, doncs, la tens a l'altre cantó fent un mega blockbuster com La Bella i la Bèstia, i ella la tens aquí.
Bueno, també la tens a internet, amb sense roba.
Ah, bueno, escolta, també, per triar, no?
No, perquè, vaja, bueno, ja saps que
sí,
s'han filtrat, sí, fotografies d'ella, això, doncs, lleugera de roba. Per un, bueno, càsting, crec que era, no? O en una... Home, afortunadament, aviam, Ignasi, no fotis. que està sortint per la ràdio, tio.
No, escolta, està bé, no? Just abans de l'estrena de la pel·lícula que ha sortit, fantàstic.
Bueno, doncs això... Bueno, ara ja no sé què anava a dir,
Vols que confessi... Has tret el tema de les fotos,
sí,
no jo,
eh? Ja, perquè m'ha sortit així, perquè és que ho vaig llegir ahir i vaig pensar... Realment és una putada, això, eh? Quan passa... Hosti... Bueno, una putada per la gent que li passa, òbviament.
T'ha passat, Miquel, alguna vegada?
A mi, no. De fet, les fotos que puguin aparèixer meves en pilotes tenen molt, molt, molt poc interès.
Home,
generarien cert rebuig, fins i tot, diria.
Escolta, o no se sap mai,
seria el nou negre del WhatsApp. Va, sí. Bienvenidos a la sección de cine del programa.
Oh,
que sí. No, que t'anava a dir, saps que no he vist mai ni una sola pel·lícula de Harry Potter?
Ni una,
ostres. Però ni una, ni una.
Estan bé, estan molt bé. Sí, sí, val la pena,
Ui, jo... sí. Mira, no, sempre m'ha generat un cert rebuig el personatge. Mm-hmm. La història, el personatge no, la història, pobra.
Sí, sí, sí. No, pues, trobo que està bé, O sigui, a mi sí que m'agrada.
Bueno. Va, escolta, què més tenim? Que hem d'anar ràpids.
Doncs, mira, tenim Crudo. Aquesta és una de les pel·lícules que s'ha passejat per molts festivals d'arreu del món, amb les típiques polèmiques d'una pel·lícula d'aquestes característiques quan es passa en un festival de desmais, ambulàncies davant de la porta... que no deixi de ser una mica de màrqueting, també aviso. Ja. La primera vegada es parla del canibalisme, però és un canibalisme una mica de peus a terra, per dir una cosa, dintre del concepte canibalisme.
Que sí, com més realista.
Sí, exacte. La dirigeix una jove debutant francesa, que és la Julia Ducournau, i...
que ja diguem-se Ducournau...
Sí, ja té conya, la cosa.
Sí, que clar.
Sí, ja li venia el tema. Total, que és una noia que ingressa a la facultat de veterinària i fan una prova d'iniciació, que és de menjar carn crua. Carn crua d'animals, se suposa, no? Clar. I ella, que ha estat vegetariana tota la vida, amb uns pares amb una educació estrictament vegetariana, va i es troba que... bé, que li ha despertat alguna cosa dintre seu i que necessita menjar carn crua, però no carn crua qualsevol, sinó humana, concretament, no?
Ah, que fàstic.
Sí, aleshores començarà a buscar-se la vida per intentar menjar carn crua. Clar, les escenes que veiem no són de gore exagerat ni... bueno, el que acostumem a veure en tipus de tipus holocausto caníbal, coses d'aquestes, sinó que ja el que comentàvem, no? És una mica realista i fa una mica de coseta, perquè dius, hosti, això...
Jo conec uns quants veguis els que els hi podria portar a veure la peli. Ignasi, tenim mig minut.
Mira, si vols una ràpida última recomanació, l'Scholar, que és una... bueno, més o menys una comèdia dirigida pel John Krasinski, que és un dels protagonistes de The Office, que també la protagonitza ell mateix. I bueno, la història doncs és un noi que torna al seu poble natal i trobar-se amb tota la gent que no havia vist durant feia molts anys i que tampoc desitja tornar a veure, no?
Vale.
I ja està, les situacions còmiques que es donaran aquí al voltant. Està bé, la pel·lícula.
Escolta, gràcies,
Doncs ja està.
I esborra l'historial i les cookies del navegador, que segur que no ens costaria trobar Emma Watson Leaked Pictures.
No, ara no es faig buscar ara mateix.
Ves a esborrar l'historial.
Sí,
apa,
sí,
que vagi bé.
Apa, adéu, una
abraçada. Adéu, tanquem adéu. El programa d'avui. Com sempre, ho fem amb un últim repàs de la informació més pròxima.
Tot el que necessites per estar al dia, al Supermatí.
L'empresa que gestionava l'abocador de Vacamorta porta la Generalitat als tribunals i li reclama més de 40 milions d'euros d'indemnització, Toni Sellas.
Bon dia. L'empresa que gestionava l'abocador de Vacamorta al terme municipal de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura ha portat la Generalitat als tribunals. Li reclama més de 40 milions d'euros com a compensació per la clausura del dipòsit. L'empresa Recuperació de Pedreres SL ha complert les amenaces i ha acabat interposant un contenciós davant del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya. Això després d'haver enviat cartes mes a mes al Departament de Territori, on recollia les pèrdues que li suposava no poder entrar deixalles al paratge.
Unes quantitats que oscil·laven entre els 350.000 i els 425.000 euros per mes. Recuperació de Pedreres SL i afegia 35 milions i mig d'euros més per tots els danys i perjudicis causats. La Generalitat ja ha rebutjat indemnitzar l'empresa per via administrativa i menys quan el tancament de Vacamorta encara arrossega litigis judicials que estan oberts. Entre les incògnites que planen damunt l'abocador hi ha la de veure quin destí tenen els milions de tones de deixalles que romanen al subsol. Fa 2 anys que no s'aboquen deixalles al paratge de Vacamorta.
Agricultura mantindrà al Guaret a 6 parcel·les d'arrossars del Baix Empordà per erradicar el focus de cargol poma.
El Departament d'Agricultura mantindrà al Guaret a la parcel·la afectada pel focus de cargol poma de Palau-Sator i Fontanilles i a 5 més del voltant amb l'objectiu d'erradicar definitivament aquesta espècie invasora de la zona arrossera de Pals. En total, es paralitzaran 6 parcel·les que sumen 13,6 hectàrees. Per compensar els agricultors, el govern els indemnitzarà amb 1.269 euros per hectàrea afectada. Aquesta xifra suposa un increment de 120 euros per hectàrea respecte del període anterior.
La Comissió Tècnica de Seguiment de la Lluita ha consensuat el pla de lluita per aquest 2017. L'objectiu de les mesures previstes al document, acordat amb el sector, és acabar definitivament amb el focus detectat el 2015. Amb aquesta actuació i sempre que les prospeccions intensives ho confirmin durant la campanya, es donarà per erradicat el focus. Malgrat això, Agricultura alerta que les mesures de prevenció caldrà mantenir-les d'acord amb la normativa europea almenys durant 2 anys més. El departament va anunciar fa un any que donava per pràcticament erradicat el focus aparegut fa 2 anys, quan es van detectar 4 cargols adults i 27 postes.
Les 8:55, Palamós haurà de buscar una alternativa per recuperar els terrenys de la caserna de la Guàrdia Civil que havien de servir per ampliar l'hospital.
Les parts implicades van firmar l'any 2010 un protocol per a la cessió dels terrenys de la caserna. L'acord preveia que, a canvi, la fundació propietària de l'hospital cedia uns terrenys de la seva propietat ubicats darrere la benzinera al sector de Sant Joan perquè s'hi construís una nova caserna i els habitatges per als guàrdies i les seves famílies. Però ara el promotor privat que havia de desenvolupar el projecte urbanístic s'ha fet enrere perquè no li surten els números.
L'Ajuntament buscarà una alternativa, tot i que l'Estat ja ha deixat clar que no cedirà gratuïtament els terrenys de la caserna perquè els considera patrimoni. Amb la decisió del promotor privat, el protocol firmat l'any 2010 queda sense efecte. La situació ha generat la reacció de la portaveu del PSC, Teresa Ferrés, que ocupava l'alcaldia quan es va firmar l'entesa. En el darrer ple municipal, Ferrés va acusar l'alcalde de fer-se enrere en l'acord signat, però Lluís Puig va insistir que els informes econòmics avalen la decisió del promotor que veu inviable l'operació urbanística.
Les 8:56... Begú enllesteix els preparatius per la primera fira dels municipis Chitaslow.
Begú acollirà del 24 al 26 de març la primera fira dels municipis que integren la xarxa de municipis per a la qualitat de vida Chitaslow, les anomenades ciutats lentes de l'Estat espanyol. Hi participen els 8 municipis que actualment formen part de la xarxa. La fira comptarà amb demostracions de les tradicions catalanes i dels pobles provinents d'altres comunitats autònomes. La mostra dels municipis de l'Estat estarà ubicada a la plaça Lluís Esteve i Cruanyes.
Coincidirà amb la celebració de l'Assemblea del Comitè de Coordinació Internacional de Chitaslow, que es farà durant aquests dies a Begú i Pals i que comptarà amb 130 d'alcaldes d'arreu del món. Entre les demostracions catalanes es preveuen sardanes, ball de gegants, trabucaires, habaneres i castellers, a més de visites guiades pel nucli urbà i les cases indianes. Segons l'alcalde de Begú, Joan Loureiro, es tracta de potenciar la marca de qualitat Chitaslow i difondre-la entre la població.
Precisament per rebre i per tenir tots aquests legats, vam pensar que també per la ciutadania, per informar una mica de què és exactament aquest moviment de Chitaslow, perquè és sorprenent, diguem-ho així, que nosaltres tinguem precisament la presidència d'aquest moviment a Espanya i que els ciutadans no sàpiguen ben bé què és això.
El moviment de Chitaslow va iniciar-se a Itàlia l'any 1999 amb l'objectiu de combatre el frenètic ritme de vida actual, apostant per ciutats tranquil·les i de bon viure i contra l'estrès, i en pocs anys s'ha anat estenent pels 5 continents. Juntament amb Begú i Pals, la xarxa Chitaslow de l'Estat espanyol inclou actualment els municipis de Munguia, Lequeitio, Rubielos de Mora, Vegas, Morella i Balmaceda.
Seguim l'Institut Català d'Oncologia Girona, compra 19 llits i 17 sofàs llit amb els més de 83.000 euros recollits a l'última cursa solidària Oncotrail.
L'Oncotrail, organitzada per la Fundació Oncolliga Girona amb la col·laboració del Club Atlètic Palafrugell i l'Agrupació Excursionista Palafrugell, torna a donar resultats. La darrera edició va recaptar 83.890 euros que han permès a l'ICO Girona comprar els nous equipaments que faran més còmode l'estar dels pacients i els seus acompanyants.
L'Oncotrail és una cursa solidària per equips amb un recorregut de 100 quilòmetres. Va començar el 2013 i des de llavors els beneficis han servit per finançar investigació i millorar el confort per a pacients amb càncer i els seus familiars. Per la propera edició d'Oncotrail ja hi ha tancades inscripcions en 164 equips i els organitzadors s'han fixat l'objectiu d'arribar als 175.
I acabem amb un últim apunt informatiu. Comencen amb molt de retard les obres de la nova rotonda de Llofriu.
Aquesta setmana han començat les obres de construcció d'una nova rotonda a la carretera C66 a Llofriu. La Generalitat hi inverteix uns 420.000 euros. El govern municipal de Palafrugell confia que la rotonda estarà en funcionament per Setmana Santa, com a mínim de forma provisional.
Les obres es van adjudicar fa mesos i havien de començar el desembre amb un termini previst d'uns 4 mesos. Ara l'Ajuntament apunta que la nova rotonda estarà enllestida a finals de maig o principis principis de juny. Tot i això, el govern de Palafrugell confia que per Setmana Santa els vehicles ja puguin utilitzar-la mitjançant una senyalització provisional i que els treballs no generin gaires problemes de trànsit.
Gràcies, Toni. Gràcies, Sílvia. Tornem demà a les 8. Que vagi molt bé. Bon dijous.